Escoltes a mig matí.
Sintonia de Tecnologia al dia amb Raül Riera, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs com tenim la tecnologia, Raül?
Bé, bé, una miqueta de tot.
Sí?
Sí. Avui volia començar també parlant, com no pot ser d'altra manera, del nom de les últimes setmanes, que és Elon Musk.
El teu val? Amic, sí.
Sí, el meu amic. I és que, bé, doncs, he llegit un article bastant interessant sobre els multimilionaris i què és el que fan amb els seus diners, no?, quan són els més rics del món. Ara ho veurem. I és que, doncs bé, com sabeu, doncs, Elon Musk és el home més ric del món i el que ha fet doncs, és comprar una xarxa social, no?, doncs, com és Twitter, i bé, doncs, una eina que es pot utilitzar, òbviament, com, pràcticament com un mitjà de comunicació, no?, podríem dir, i també doncs, per influir sobretot en l'opinió que puguin tenir els diferents usuaris, no? Això es fa molt.
Mm-hmm.
Clar, la restauració del compte de Donald Trump, que ja sabem que tots que està cancel·lat, està cancel·lat,
bloquejat, no?
Està bloquejat de Twitter per les seves declaracions, sobretot per difondre notícies falses, no?, i fer declaracions que no eren certes. I doncs bé, si això ho diu un president o un expresident d'un país com els Estats Units, sempre doncs, guanya credibilitat, encara que sigui fals, no? I els seus seguidors ho avalen, no? I bé, doncs està cansat i sembla que es restauraria el seu compte, però això només seria la punta de l'iceberg. I bé, això sí, per part de la Comissió Europea s'ha acordat una llei de serveis digitals que doncs, podria entrar en conflicte amb les decisions d'Elon Musk. I ja s'ha, el mateix comissari d'Interior Europeu, que es diu Thierry Breton, diu que ja siguin cotxes o xarxes socials, qualsevol companyia que operi a Europa ha de complir amb les regles d'aquí, amb les nostres regles de la Unió Europea, sense importar el seu accionariat. Musk diu que ho sap bé. Bé, això és el que diu Thierry Breton, que és, com dèiem, comissari d'Interior Europeu, aquí de la Unió Europea, però bé, després ja sabem que els diners sempre se solen imposar a qualsevol llei.
Evidentment,
sí, sí.
És així.
Però bé, en tot cas, destacar que, com sabem, tots els multimilionaris, com dèiem abans, han comprat doncs, mitjans de comunicació, o bé, ara en posarem alguns exemples. I és que, doncs bé, en aquest cas, Jeff Bezos, quan era l'home més ric del món, Jeff Bezos era el fundador d'Amazon, va comprar el Washington Post, val? Això era quan va ser la persona més rica del món. Ara és la segona més rica, darrere d'Elon Musk. I bé, i no només amb riquesa, sinó també en influència sobre el debat públic. També es considera que Elon Musk també ara ha passat per davant de Jeff Bezos quan abans era al revés, no? I bé, doncs, tot i que tenen una relació antagònica entre ells, els seus moviments guarden bastanta relació. I és que, doncs bé, és una tendència que els grans milionaris de la nostra era, amb accés a plataformes mediàtiques gegants, doncs facin això, comprin mitjans de comunicació o plataformes que vagin lligades a això, no? I és que, doncs bé, són plataformes que poden canalitzar la seva opinió sobre determinats temes. I no es tracta d'intervenir directament en determinades columnes o notícies, però sí ajudar a establir una línia editorial o una postura sobre el debat públic acord amb la visió del multimilionari, no? O sigui, directament no publico res, o sí, no?, com és el cas d'Elon Musk, però sí que puc derivar l'opinió cap a un lloc o cap a un altre que a mi m'interessi, no?
Mm-hmm.
I això, i en aquest sentit van tots els moviments. I bé, doncs, no són els únics, Jeff Bezos comprant el Washington Post i Elon Musk comprant Twitter, i és que Bernard Arnault, que és el director general de la firma de luxe LVMH, que té Louis Vuitton, entre altres, no?, i tercera persona més rica del món, darrere d'aquests altres dos que dèiem, ha mantingut fins fa poc una forta participació en el grup Lagardère, que és un grup de mitjans també de comunicació internacional. Gautam Adani, milionari indi, i és la cinquena persona més rica del món, també ha decidit invertir el negoci dels mitjans de comunicació per protegir, segons diu ell, per protegir la seva reputació exercint un major control sobre els informes de les seves activitats. Segons apunta el seu mateix grup, a Danny Watch. I bé, doncs, diu atacant el rival a través dels seus mitjans. Segons els números, Twitter no és la plataforma de xarxes socials més exitosa, ni tan sols és la més influent del mercat. Diu que això es llegeix en una columna del Washington Post, que bé, doncs, podria haver escrit per el mateix Jeff Bezos, i bé, doncs, no ha estat l'única notícia en aquesta direcció. En tot cas, són uns quants exemples, no, de com la informació és poder, no, també, i els multimilionaris compren aquest poder al final, perquè és el que fan, sí, comprar poder i intentar, doncs, desviar una opinió cap a un costat o cap a l'altre. Ara aquí Jeff Bezos hem vist en les seves opinions, en el seu diari, escrit per algun treballador, no serà escrit per ell, però doncs, criticant a Twitter i tota aquesta compra, i bé, doncs, cap aquí va tot, guerra d'informació, guerra de poder, i això, quan els multimilionaris tenen els diners, el que fan és comprar els mitjans de comunicació per desviar l'opinió.
Sí, sí.
Però, en fi. Bé, un altre tema que parlarem és de Google, i és que, doncs bé, ara pots demanar... Bé, com sabeu, Google és una eina de gran ajuda, no?, per trobar tot tipus d'informació que necessitem, no?, del nostre dia a dia. Però bé, doncs les seves capacitats no sempre són utilitzades per fins lícits. I bé, doncs els ciberdelinqüents, que són la principal amenaça. I bé, doncs la millor alternativa que tenim per protegir la nostra informació personal és evitar que caigui en mans alienes, no? I davant d'aquest escenari, la companyia del buscador ha ampliat la seva política d'eliminació de dades confidencials. I és que, doncs, Google ja té un servei, val, que potser això no és gaire conegut. Mira, he dit Google i se m'activa el
mòbil, no?
El mòbil, això, sí.
No perden una, eh?
Déu-n'hi-do, com ens escolten.
Sí.
Doncs bé, Google, no cal que t'encenguis un altre cop, diu que ha permès durant molt de temps que s'envien sol·licituds, que això hi ha molta gent que no ho sap, que o sigui, hi ha un formulari penjat a Google en què tu pots omplir-lo i es pot demanar que es retirin certa informació que sigui teva, val? Hi ha un formulari que tu l'omples i dius, hi ha una foto penjada meva en un lloc que no és, que és la meva foto, però jo no l'hi he penjat allà. Si us plau, elimineu-la del cercador, perquè jo no l'he penjat i no he donat autorització perquè es pengi.
Sí.
I, doncs, teòricament Google respon a això eliminant aquestes dades. Hi havia l'opció d'eliminar imatges personals explícites, números de targeta de crèdit, números de compte bancaris o identificacions personals, val? I ara Google també ha anunciat que incluirà també la possibilitat d'eliminar el nostre telèfon mòbil o telèfon fixe, direccions de correus electrònics, direccions físiques i informació addicional que pugui representar un risc de robatori d'identitat, val? Per tant, doncs, és molt senzill, Si piqueu al mateix buscador retirar informació personal, formulari per retirar informació personal, t'apareix un formulari de Google en què has de seguir dos o tres passes molt senzilles, has de dir quina informació vols que s'elimini i, teòricament, no ho he provat, però teòricament Google doncs, respon a aquesta sol·licitud eliminant les teves dades personals. Podeu, jo crec que és un exercici que no he fet i que hauré de fer, m'agradaria fer, de posar les meves dades, algunes de les meves dades al buscador a veure què apareix. I si hi ha algun lloc que apareguin les meves dades que no vull que apareguin, doncs, doncs utilitzar aquesta eina perquè s'eliminin, perquè, com diem, pot ser una font per als ciberdelinqüents per utilitzar les teves dades com a bé, doncs, per suplantació de la identitat i que les utilitzin per fins no lícits. Així que doncs és una eina a tenir en compte, aquest formulari per eliminar les nostres dades del Google.
Molt bé, ho tindrem en compte.
Bé, ara parlarem d'un utensili que utilitzem tothom en el nostre dia a dia, molt, a més, com és el carregador USB. Val? Això tothom en té. Ara, cada vegada hi ha més aparells a casa que els utilitzem amb aquests tipus de cables, no?, per carregar. Abans només pràcticament s'utilitzava pel mòbil i ara doncs, moltes coses es fan servir amb aquests dispositius USB.
Uh-huh.
I bé, doncs, ha passat ja més d'una dècada des que vam escoltar la primera proposta per part d'Europa d'aprovar un carregador únic. Va ser el 2009, així que, déu-n'hi-do el temps que ha passat i Seguim aquí, eh?
És que és increïble, això, eh?
Estem al 2022, la primera proposta va ser el 2009. Òbviament, no esperaven que el 2010 s'aprovés, però, home, no sé, potser una mica de celeritat en això sí que hagués estat millor, no? I bé, doncs sembla que ja hi havia un acord a la Comissió Europea amb uns quants fabricants de telèfons per utilitzar un connector únic, però és veritat que no eren tots i hi ha alguns, i bé, sobretot Apple, que no estava gens d'acord. Llavors, no estava gens d'acord en utilitzar un carregador únic. I bé, doncs, al final, el 2014, es va proposar reduir de 30 carregadors diferents que hi ha a 3, val? Això el 2014, que només n'hi haguessin 3 de diferents. I bé, doncs, la idea de fons, òbviament, és intentar reduir la brossa electrònica i assegurar que els consumidors no tenien que comprar un carregador diferent amb cada dispositiu nou, perquè cada vegada que sortia un mòbil et canviem en el cable i havies de canviar el...
És que és
una hostiesa, eh? Déu-n'hi-do, eh? I bé, doncs, 6 anys després, a principis del 2020, el Parlament Europeu va votar a favor d'imposar un únic connector per poder carregar els nostres dispositius mòbils. I per què no s'ha derivat en alguna cosa real, si ja està aprovat pel Parlament Europeu des del 2020, no? Doncs bàsicament perquè es tractava d'una primera fase. Òbviament hi ha masses fases, no? Un cop rebut el vistiplau del Parlament, va ser el moment de la Comissió Europea del que es va posar a treballar en la legislació perquè convertís el carregador universal en una cosa obligatòria, en un fet obligatori. Això va arribar durant el tercer trimestre del 2020. Aquell setembre, la Comissió Europea va tirar endavant una legislació amb l'objectiu de que la nova llei fos una realitat a mitjans del 2024. Hem dit que la primera proposta va ser el 2009, eh?
I ja anem No, és que és increïble.
I ja va pel 2024. Bé, ja està escrita aquesta proposta de llei, es diu USB-C, i teòricament, bé, sembla que per al principis del 2023 quedarà aprovat definitivament, segons expliquen diferents mitjans o diferents fonts del Parlament Europeu, i que s'entrarà en una fase que pot durar entre 8 i 12 mesos.
Com a mínim.
Sí, on s'establiran els detalls finals sobre com serà aquesta llei i que s'espera que per finals del 2022 la comissió presenti el text final. Així que, si s'aprova el 2023, li donaran de marge un any això als fabricants perquè això, 2024, quan serà habilitat. És una cosa tan senzilla com és un USB... Que es posin tots d'acord, és que no m'ho acabo d'entendre, però bé, en fi. Sembla que pel 2024 tothom ja haurà, totes les marques hauran d'utilitzar també posa que potser no és fins al 2025, però bé, totes les marques utilitzin el mateix carregador USB per no tenir-ne diferents, perquè canvies de mòbil i t'has de canviar també el cable.
Home,
és que no té cap tipus de
llavors
sentit.
Llavors has de tenir 80 carregadors.
Clar, és que entrem en això, és que no ho sé, fem
és
més
absurd,
brossa i més
absurd.
Brossa no té cap sentit, la veritat.
No. Ara m'agradarà veure-ho, eh?
Sí, a veure quan arriba i de quina manera, perquè després entrarem en... Jo he fet un carregador que carrega més ràpid, un cable que... Bé, en fi, la guerra seguirà.
Sí.
I ara parlem del Japó, Sònia, on una notícia que m'ha agradat molt... És que, clar, això és la ràdio, òbviament, no podem ensenyar fotografies, però us recomano que la busqueu, perquè si, no sé si t'agradava a tu, si l'has vist alguna vegada, els dibuixos de Mazinger Z...
Sí, no apassionava. Però...
No, però no sé si tots teniu aquella imatge d'aquell robot. Doncs bé, hi ha un robot bastant similar, no, òbviament no és Mazinger Z, però al Japó. I és que el tenen funcionant, val? És un robot gegant dedicat única i exclusivament a reparar els cables de la seva xarxa ferroviària. I de veritat que té tota la pinta que en fossi un Mazinger, de veritat. Eh? O sigui, té
home,
els seus...
aquí en tenim un.
Sí, aquí tenim un, però aquest no es mou.
No es mou.
Aquí el tenim ben a prop.
Però és espectacular, eh?
I diu que bé, tampoc és Wall-E, no? Perquè si que hagi vist la pel·lícula aquella de Wall-E, també era un robot que reparava coses, no? I bé, doncs és un nou robot gegant que el Japó ha començat a utilitzar en el manteniment de part del seu sistema d'electrificació ferroviària. Els responsables del seu desenvolupament el qualifiquen com una plataforma pesada de treball aeri, no sé, i diuen que el seu principal objectiu és evitar que els treballadors realitzin tasques perilloses en alçada i reduir el risc en accidents, no? Em sembla una molt bona mesura, val? Però clar, és que el robot no passa gens desapercebut per la seva enorme mida, no? i també pel seu aspecte humanoide. Ja diem, és que sembla el Mazinger, té com dos ulls, que són dues càmeres, perquè també els usuaris puguin anar veient, o sigui, els treballadors puguin anar veient el que està fent aquest robot. Sí. Mou els braços també per reparar els seus aquests cables. I bé, doncs el seu pit està dissenyat per funcionar acoplat a una grua hidràulica que el permet a arribar fins a una alçada necessària per fer les seves tasques. I bé, doncs diu que treballa per si mateix, diu que no treballa per si mateix, sinó que és una extensió dels treballadors. És a dir, hi ha un treballador que està controlant milimètricament cada un dels moviments d'aquest robot, i per això doncs té aquestes càmeres al cap, no?
Molt bé, no?
Així que, bé, doncs, si aneu al Japó i veieu un Mazinger movent-se per les vies del tren...
No us espanteu.
No us espanteu, només estàs reparant el cablejat elèctric. Però bé, de veritat, si podeu buscar la foto, busqueu-la, perquè és que és un robot, però... Si tu quan t'imagines un robot, jo crec que et surt aquesta imatge, saps? És molt, molt similar i sembla un Mazinger Z perfectament, eh? Déu-n'hi-do. Parlem ara de Suïssa, de tecnologia, però no sempre la tecnologia d'anar doncs, lligada a, potser al metall o no, als xips i demés, sinó també a la fusta. I és que Suïssa s'ha proposat construir el gratacels més alt del món fet de fusta.
Caram.
Sí, sí. Diu que bé, doncs, la fusta segueix guanyant en popularitat com a alternativa al formigó i no precisament en projectes d'un tamany petit. Aquest material ja habita en el nucli i a la part exterior d'algunes torres a Europa, i tot sembla indicar que aquesta tendència seguirà creixent. Dintre de 4 anys, la ciutat suïssa de Winterthur es convertirà en la casa, en la casa d'un gratacels de fusta de 100 metres. Segons explica la firma danesa Schmidhammer Lassen Architects, que és encarregada del disseny del projecte, si tot surt d'acord amb el que està planejat, el 2026 la torre Rocket and Tickerly s'alçarà amb el títol del gratacels de fusta més alt del món. En aquest sentit, superarà a un altre que de nom bastant impronunciable, Jostarnet, més o menys,
sí.
De 85 metres, que es va inaugurar el 2019 i que està situat al costat d'un llac, també de nom impronunciable, a la localitat de Brumunddal, a Noruega. Són noms nòrdics i, clar, és una mica complicat.
Sí, sí.
I bé, doncs aquest gratacels que bé, doncs, tindrà una estructura de 32 pisos i comptarà amb 255 unitats amb diferents configuracions en total. Bé, tindrà un hotel, espais comercials, restaurant, espai i un mirador que oferirà vistes panoràmiques de la ciutat. Així que bé, doncs, sembla que la fusta també té el seu espai i també en edificis com un gratacels. És curiós, no?, perquè sí. Segurament la seva explicació té, no?, però quan veiem un huracà, no?, als Estats Units i veu les cases de fusta com s'enlairen tan fàcilment, no?, és una mica... No?
Però clar, és econòmic.
Clar, és més econòmic. Suposo que, clar, que el treball de fa anys amb fusta no és el mateix d'ara, que s'està estudiant tot molt més, no? Segurament els reforçaran d'algunes maneres, no? Però, clar, no deixa de sorprendre que pugui sostenir-se un edifici de 100 metres amb fusta.
És molt curiós.
100 metres amunt, déu-n'hi-do.
A mi no em faria gaire gràcia.
No sé si estaríem gaire massa segurs a dalt. Parlem també ara de la NASA, Sònia, i és que ha fabricat una motxilla. Dius.
Molt bé.
Bé, doncs fins aquí, sí. Més o menys.
Pel col·le?
Normal, val? No seria per anar a l'escola. I és que, doncs bé, diu que és una motxilla amb l'objectiu del qual és aconseguir fer passejos llunars més segurs. Val? Per anar-te'n a la Lluna.
Ah.
Sí, sí. Diu que, bé, doncs, per fer aquesta classe d'expedicions una miqueta més segures, no? Tenint en compte que el programa Artemis ha posat els seus ulls ja en el pol sud de la Lluna, doncs bé, la NASA i els seus socis han creat una eina que segurament hagués fet les doncs que hagués, li hagués anat molt bé als seus primers visitants de la Lluna, no? Bàsicament consisteix en una motxilla lunar, un equip relativament còmode que permetrà als astronautes generar mapes 3D del terreny en temps real a mesura que vagin avançant per aquest terreny. Déu-n'hi-do, eh?
Molt
sí,
bé.
Sí. Diu que el dispositiu es diu Kinematic Navigation and Cartographic Knapsack,
sí,
una
sí.
mica complicat. Diu que ho han abreviat en NAC, val?
Ah, sort.
És més fàcil. I diu que consisteix en un escàner mòbil, un mètode de teledetecció que utilitza un làser per mesurar distàncies. La clau és un tipus especial que opera amb milions de punts de medició per segon i ofereixen a l'explorador una ajuda valuosa a l'hora de desplaçar-se, un sistema de navegació amb un mapa d'alta resolució del terreny que el rodeja. Déu-n'hi-do, eh? Sembla molt interessant.
Sí.
Bé, clar, t'estudia tota la zona en un moment i et fa el mapa allà en un moment. Clar, allà a la Lluna no disposes ni de GPS, ni de plànols. I a més és la cara...
No tens massa opcions.
És que a més és la cara oculta de la Lluna. És la casa, la cara de la que no tenim informació. Llavors per això doncs s'estan prenent mesures de com podem facilitar aquest passeig per la cara oculta, que és el pol sud, diguem, de la Lluna. I bé, doncs, per què un dispositiu així just ara, no? Doncs diu que en bona mesura la NASA té la pista posada, com deia, en el programa Artemis i el seu objectiu és arribar al Pol Sud, la regió amb unes condicions tan peculiars com dures, i diu el Sol mai s'eleva més de 3 graus sobre l'horitzó llunar allà, deixant gran part del terreny en ombres profundes. Això fa que les distàncies en diversos punts d'interès siguin difícils d'observar. Diu que això és el que diu l'Agència Espacial nord-americana, que recorda, a més, que durant les seves expedicions els astronautes estan condicionats per les reserves d'oxigen que porten.
Clar.
Per tant, doncs aquí és molt, és essencial, vaja, saber per on t'estàs movent i què és el que et pots trobar, i més si està tan fosc. Perquè, clar...
Que quina gràcia, de fer.
Déu-n'hi-do, si està... Diu que no hi arriba pràcticament al sol, per tant, doncs estarà molt, 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 molt fosc. I bé, doncs, diu que el Zanetti i el seu equip, que són els que ho han desenvolupat, ja pensen en anar més enllà. El següent pas, que alleugeri una miqueta més el dispositiu, que ara, doncs, pesa 18,1 quilos,
Déu-n'hi-do,
el pes que...
Sí.
Que té aquesta motxilla, i que el farà també més resistent. De moment, aquesta motxilla, NAC, que va arrencar aquest projecte el 2020, s'ha pogut provar i ja el seu prototip en un camp volcànic, a Potrillo, a Nou Mèxic, i en una reconstrucció en 3D de la tanca de dunes marines. Així que, doncs bé, els passejos per la Lluna sembla que podran fer-se més còmodes i tot gràcies a una motxilla.
Imagina't, tu qui ho anava a dir.
Sí, podem comprar... potser ens la trobem al Decathlon d'aquí un parell d'estius.
A mi no se m'ha perdut res, la Lluna.
No, a mi tampoc. Home, no. Està bé, no?, que s'estudiin i que
s'ha... Sí, però vaja.
Però bé, la veritat és que... Això, espero que tot això, tots aquests invents, no?, que després ens arribin el dia de demà d'alguna manera, no? Segurament, òbviament, no tan avançat, però potser d'alguna manera ens pot arribar, no?
No ho sé.
De manera més senzilla? Potser sí.
Sí, potser, però ho veig difícil.
Sí. I bé, com sempre, doncs acabem posant o actualitzant-nos sobre les criptomonedes, més concretament sobre el Bitcoin, com fem sempre, agafant una moneda de referència. Com sempre diem, n'hi ha moltíssimes, hi ha unes que pugen, altres que baixen, però bé, les més conegudes és aquesta, el Bitcoin. I destacar que avui està, ara mateix està en 37.069 euros, 37.069 euros la moneda. 37.000. Estava en 38, si no recordo malament, la setmana passada.
Es manté, no, encara?
Es va mantenint, sí. Va tenir un pic fa un parell de setmanes, si no recordo malament, quan estaven als 40.
Sí.
Però es manté, es manté aquí i sembla que no es mou entre els 36. 38 és més o menys el barem que es va movent els últims mesos, la veritat. Està bastant estable. I bé, doncs així està.
Perfecte. Doncs fins aquí aquest espai.
Fins aquí.
Gràcies, Raül. Bon dia.
Bon dia.